CaixaBank patrocina aquest programa.
La setena final ja és aquí, la sisena consecutiva. El Barça de la reina Alèxia, de Graham, de Patri, de Paredes, de Pina, de Salma, de Cata, d'Ona. El Barça d'Aitana, que avui ha tornat. El Barça de les tres Champions, que vol la quarta. La fam d'aquest equip és insaciable. En una temporada amb Aitana, la millor futbolista del món, lesionada 5 mesos, amb una plantilla que deien que era curta, sense diners a la caixa per reforçar l'equip i tirant de planter, i malgrat tot, Supercopa i Lliga ja al sac i classificades per a les finals de Copa i Champions. Full de ruta impecable. Elles mai fallen. Elles seran a Oslo per guanyar la quarta i tornar a demostrar qui mana a Europa.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda, 7:45 i obrim les portes del Tot Gira. Continuen els esports a Catalunya Ràdio, ara el Tot Gira per assaborir aquesta victòria del Barça 4-2 contra el Bayern, que porta l'equip de Pere Romeu a una nova final de Champions, la sisena consecutiva. I després, Espanyol-Madrid, un partit amb moltíssima expectació. L'Espanyol busca 3 punts que li donarien la salvació virtual i el Barça espera la punxada del Madrid, empat o derrota, per poder celebrar ja aquesta nit el títol de Lliga. És un vespre d'emocions fortes i aquí el Tot Gira i també el Club de la Mitjanit no us perdreu res. Comencem.
Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés.
Graham pot fer la centrada, el segon pot ser el de gol! Gol, 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 gol! Bayer busca la rematada amb el cap, la pilota és dins l'àrea, Alexia tot! Gol, 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 gol! Salma pot fer la centrada, l'enrosca al punt de penal, per l'altre, per aquest gol! Gol, 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 gol! Doncs la guanyem, Alexia, la rematada de Xilene, el gol! El Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
Tot gira amb el Marçal Turó i el Joan Arroy al control tècnic i musical, Dolors Joanola i Aina Grau a la producció, el Víctor Rodríguez i l'Andrea Martínez al control central i l'Oriol Rodríguez i el Roger Bosà de Vistaires al control de xarxes. Què tal, com esteu?
Bona tarda.
El Barça ja és a la final de Champions dissabte 23 de maig, estadi Ullevaal, a Oslo, a Noruega. És l'escenari per a la setena final de Champions del Barça, la sisena consecutiva. Barça-Lió, la quarta final entre aquests dos equips, amb dues finals guanyades per les franceses, una pel Barça, la final de Sant Mamés de tan bon record de fa 2 anys, 8 Copes d'Europa per al Lió, 3 per al Barça. Jonathan Giraldez ara al capdavant del Lió per primera vegada contra el Barça de Pere Romeu, que va ser l'ajudant de Giraldez al Barça. Una final apassionant que ja tenim servida. I estàvem pendents al Camp Nou de la roda de premsa de Pere Romeu i Ruc Vila, bona tarda, crec que ja està parlant.
Sí, podem sentir-lo ja.
Vinga, l'escoltem.
Arriba fora de manera força ràpida, així les seves 5 migcampistes havien de retrocedir cada vegada. Crec que les hem mogut força bé, crec que hem arribat força bé per fora, crec que hem tingut bon desequilibri per fora i crec que avui hem executat molt bé les coses que volíem. Així que supercontent que això hagi succeït així.
Hola, Pere, Edu Badia, Cadena Cope. Et volia preguntar què s'està fent bé, quin és el factor determinant per arribar a una altra final de Champions? Gràcies.
Ja... més o menys crec que ho he explicat a la primera resposta, que crec que és el mèrit de moltíssimes coses. No et podria dir que hi ha una cosa per sobre de l'altra, és el cúmul de moltes coses ben fetes, vale? Jo penso que aquestes futbolistes el que les fa més diferencials no és lo bé que juguen o lo bones que són, sinó la gana competitiva que tenen després d'haver guanyat tantes coses, no? L'ésser humà tendeix a la relaxació un cop arribat a dalt de tot, i aquest equip ha arribat a dalt de tot i segueix volent guanyar sempre, així que crec que això és el que més orgullós estic. Crec que les jugadores més veteranes han recolzat molt les joves i estan al nivell que estan, 1, per personalitat, i 2, per la bona rebuda que han tingut aquestes futbolistes, així que supercontent amb el total de tot.
Hola, Pere, aquí darrere, Josep Capell de Ràdio Nacional. Felicitats per la victòria i per la classificació. Dos coses molt ràpides. Por un lado, lo único negativo en la parte final, ¿a qué crees que se debe estos 20 minutos? Si a que el rival ha apretado mucho, o incluso que no sé si en algún momento se han llegado a relajar tus jugadoras por ver ese 4-1, no sé a qué crees que se debe este pequeño sufrimiento en los últimos 20 minutos. Y por el otro, pensando ya un poquito de cara a la final, aunque vais a tener mucho tiempo para poder prepararla. No sé si crees que llegáis ahí a un partido en el que ahí no sois claramente favoritas como en otras eliminatorias o otros partidos, sino que todo se iguala mucho más. Si tú crees que de cara a esta final no hay claro favorito. Gracias.
A ver, yo respondiendo a la primera pregunta, creo que hoy la mayoría de cosas que han sucedido en el partido son positivas, porque creo que hemos hecho un grandísimo partido, creo que hemos hecho cosas súper bien hechas, pero no nos tenemos que olvidar de que el equipo rival también juega, el equipo rival tenía que remontarnos, íbamos 3 goles por encima, se tenían que poner dentro del partido, nos han empezado a poner delanteras, nos han empezado a emparejar muchísimo más, nosotras hemos cambiado a Salma, hemos cambiado a Caro, nos hemos quedado con poca profundidad, nos hemos quedado con mucha gente entre líneas, esa gente entre líneas iba todo el partido marcado porque ellas nos han empezado a igualar. Es normal que haya tramos del partido donde no poder estar tan bien. Contento de haberlo defendido como equipo, nos hemos juntado como equipo, hemos sacado balones de dentro del área por insistir, así que dentro de la pregunta un pelín ahí negativa que tú querías trasladar, yo veo cosas positivas de cómo nos hemos defendido. Y respecto a la final, creo que los dos equipos que hemos llegado a la final somos los merecedores de llegar a esta final. Somos los dos equipos que creo que hemos sido más constantes en la Champions, los dos equipos que quedamos primeras y segundas en fase de grupos. Ayer el Lyon fue claramente superior al Arsenal, así que será una final súper disputada, pero ya tendremos tiempo para prepararla bien.
Hola, Pere, felicitats, soc el Joan Tejedor de la cadena SER. Ha sido también un día de emociones, siempre lo es con la conexión con la afición cuando jugáis aquí en el Camp Nou, la vuelta de Aitana, pero una de las imágenes que queda es la emoción de Alexia cuando la cambias. Tú, cuando ordenas el cambio, ¿eres consciente o no eres consciente de si son sus últimos minutos en este estadio?
No, yo claramente pienso en el equipo, pienso que es lo mejor en ese momento para el equipo. Nos estaban ganando ahí algunos pequeños duelos en el mediocampo. Kika es una tía súper enérgica en el mediocampo, por eso he querido cambiarla por Alexia, pero claramente yo en mi mirada, en la decisión del cambio, es única y exclusivamente pensando en este partido y qué nos acerca para la final de Oslo, únicamente esto.
Hola, Pere, aquí Maria Ticas d'Esport, enhorabona per el partit i per la classificació per la final. No sé si pots explicar què buscaves una mica amb l'11, amb aquesta, amb Serra Jordi i amb Salma, i després també amb els canvis, perquè Caro no sé si t'ha demanat el canvi, està bé o no està bé, o com està?
Sí, Caro en principi està bé. Han notat una petita molèstia i hem decidit canviar-la. Clarament volíem jugar amb gent oberta per esquerra i amb gent oberta per dreta. Si tu vols insistir en el joc interior amb un equip on clarament et defensen amb un tribot i una punta Harder per davant tapant molt a Patri, clarament no tens joc interior o és difícil arribar a ella, no? L'equip rival ens concedia molt espai per fora, volíem tenir centrades i peus naturals una a cada costat, volíem tenir desequilibri i volíem tenir bona arribada al segon pal. Crec que això ha sortit bé. Després, amb els canvis, el que volia era tenir major control de la possessió, juntar-nos més al mig del camp perquè elles ens començaven a emparellar. Ens hem quedat amb molt poca profunditat pels canvis que hem fet i elles ens han començat a recuperar pilotes al mig del camp, quan és una cosa que normalment tenim molta precisió i molta perfecció en aquest tipus d'accions. Aquesta segona part no ha sigut tan així a partir del minut 60-65, potser et diria, però content amb el total de l'eliminatòria i amb la classificació.
Àngel. Hola, Pere, aquí Àngel Pérez de Mundo Deportivo. Ara ja és oficial que la final serà Barça-Lyon. És un xoc de dos models de club totalment diferents, un club com el Barça que aposta per la masia, per la formació, per la professionalització, i un Lyon que és l'imperi de Michel Kang, on amb els diners intenta una mica copiar el model Barça, fins i tot us ha tret a peces importants, des d'executius fins a jugadores. Com valores una mica aquest xoc, no, d'estils amb aquest Lyon de Michel Kang, i en especial amb Jonathan Giraldez, que és un vell conegut? Hi haurà un duel aquí a les banquetes en què els dos us coneixeu molt, i no sé si és millor, pitjor, o com ho valores. Gràcies.
És com és, no... Evidentment el Jonathan i jo ens coneixem molt, evidentment som equips, et diria, històrics, no, en aquesta competició, tant Barça nosaltres com el Lió. Realment, entre cometes, és indiferent com arriba cada equip en aquestes finals. El que puc assegurar és que amb la total seguretat, perdona, és que som els dos equips que crec que millor Champions hem fet, crec que és merescut estar a la final, i mira que en aquestes competicions a vegades els mèrits no serveixen d'absolutament res. Serà una final apassionant, nosaltres intentarem donar-ho tot com venim fent, seguirem jugant amb la identitat que tant ens caracteritza, i intentarem fer la millor final possible per intentar que les seves virtuts, que en tenen moltes evidentment, no es puguin disminuir, i nosaltres fer el partit que ens toca. Gràcies.
Hola, Edurne Concejo de La Vanguardia. Jo et volia preguntar, Pere, com d'important és per un equip com el Barça, que segurament amb la Lliga no té aquesta exigència, a un partit com aquest, amb aquest final, amb aquests 20 minuts finals que parlàvem, saber patir també, no? Sobretot de cara a la final, com d'important és pel Barça haver tingut com aquest test en semifinals d'haver aguantat patint aquests 20 minuts?
És que això és futbol, i és futbol d'èlit, és normal que tinguem trams del partit així. Això ens serveix una barbaritat, però no només avui, també hem tingut altres partits on clarament hi ha hagut moments i minuts i estones i trams del partit que s'ha patit. Això ens serveix perquè nosaltres, si algú volem aconseguir a través de l'entrenament, és tocar situacions així, perquè evidentment quan t'enfrontes a l'entrenament jugadores tan bones contra jugadores tan bones fa que hi hagi algunes situacions que puguis entrenar, no? El que hem vist avui, els minuts finals, ho intentem tocar les situacions d'entrenament, intentem que l'equip estigui preparat per poder juntar-se en aquests moments. Crec que hem fet coses molt ben fetes en defensa, crec que en pilota hem perdut masses pilotes i hem permès que l'equip rival es anés assentant al nostre camp. Jo crec que això és el major problema que hem tingut.
Hola, aquí al costat, Laia Bonals del Periódico. S'ha viscut molts moments durant tot el partit, però m'agradaria preguntar-te per dos noms propis, que són la d'Alexia Putellas i el d'Aitana Bonmatí. Cadascuna han viscut diferent el partit i en moments especials per les dues. Com es viu tu des de fora i què en penses de les dues amb una situació d'Alexia amb llàgrimes i amb el retorn d'Aitana Bonmatí, que s'ha vist que amb el Camp Nou ha abraçat a les dues en els seus moments? Gràcies.
Bé, o sigui, si anem a noms individuals, molt content amb el partit de l'Alexia, content amb els gols que ha fet, content amb la trepitjada a l'àrea que ha fet. Crec que al tram final del partit ens hem quedat amb un pèl de poca energia al mig del camp, per això hem decidit canviar-la i durar l'entrada a Quica. I respecte a Aitana, content d'haver-la pogut tenir disponible en un partit tan important com el d'avui, content de que hagi pogut tenir minuts de qualitat en un escenari tan exigent i contra un rival, per mi, molt i molt bo. Repeteixo que el Bayern, bueno, m'agradaria donar l'enhorabona al Bayern perquè crec que ha fet una grandíssima eliminatòria en tot moment, i que l'Aitana hagi pogut tenir uns minuts, crec que és algo superbo per aquest tram final de temporada que ens ve.
Albert.
Hola, Pere. Albert Domènech, culer confidencial. Felicitats per la victòria. Portes 2 anys al club, 2 finals de Champions. Et pot semblar injust que part de l'entorn al final acabi valorant la teva feina per un partit, en aquest cas per dos, el que passin 2 partits?
M'és absolutament igual l'opinió de la gent que no està dintre del vestuari. M'és absolutament igual. Jo em quedo amb l'opinió de l'estaf, em quedo amb l'opinió de les meves jugadores, em quedo amb l'opinió de la direcció esportiva que està present en el dia a dia. La gent que vol opinar, que entenc que hi ha part de que és clarament la feina amb la que esteu vosaltres ficades, però la gent que vol opinar de coses que no està en el dia a dia, més bastant igual. I després hi ha una cosa que s'ha de tenir criteri futbolístic per poder opinar de les coses, no? Per això alguns som entrenadors i d'altres som altres coses.
Bona tarda, Pere. Enhorabona per la classificació i la victòria. Raül Zambrano, al diari Ara. Ara parlaves d'aquesta segona final que tindràs com a entrenador. Ets conscient ja de tot plegat d'aquesta magnitud del que ho ha aconseguit amb 60.000 persones de nou al Camp Nou? I preguntar també com estàs tu i com ho estàs vivint tot plegat.
Difícil d'escriure en paraules una mica el viscut, no? Sabíem que avui amb la nostra gent havíem de donar una passada endavant, sabíem que avui amb la nostra gent clarament apretarien moltíssim i ens donarien una energia necessària per poder afrontar aquests partits. La rebuda ja ha sigut increïble. Molt content d'haver pogut donar aquesta alegria a l'afició amb gols, amb victòria i amb classificació per la final. I només tinc paraules d'agraïment perquè clarament aquest projecte no es visualitza sense aquesta afició que tenim. Així que super, super content i agraït per tots i totes els que han vingut avui aquí.
Farem les 3 últimes preguntes, Natàlia.
Hola, Pere, felicitats per la victòria. Natàlia Gimí, en la línea de Raúl Zambrano. ¿Qué has sentido cuando has visto que estaba todo el campo lleno, que no ha fallado la afición, que era de esperar?
Muchísima emoción, piel de gallina claramente, ya solo la llegada. O sea, hay algo que a veces los entrenadores nos tenemos que focalizar tanto que no nos damos cuenta de todo lo que va sucediendo, pero es que si te quieres dar cuenta de todo lo que va sucediendo empiezas a emocionarte más que a analizar, y claramente cuando estás tomando decisiones en el banquillo necesitas analizar bien las cosas. Súper emotivo para alguien como yo, de aquí, de la ciudad, culé de toda la vida, que llevo toda la vida viniendo aquí al Camp Nou a ver al equipo y todo. Es algo súper emotivo, súper emocional, súper emocionante ver también a mi familia por ahí viendo el partido y animando. Creo que es algo súper, súper positivo, así que súper feliz.
Hola, Pere, bona tarda. Ángel Gallardo. Felicitats per la victòria i per la classificació per la final d'Oslo. Segona temporada com a primer entrenador del Barça i segona final de Champions a la que arribes. Jo no sé si en el moment en què et van anomenar com a primer entrenador de l'equip, si pensaves que anaves a aconseguir el que has aconseguit, i com has viscut aquest procés, sobretot a nivell personal. Gràcies.
No sóc una persona que visualitzi molt el que succeirà. Sí que sóc una persona realista i conscient. I jo quan agafo l'equip, l'equip ho ha guanyat absolutament tot. Per tant, tot el que no sigui repetir tots aquests èxits, jo sé perfectament que hi haurà opinió al respecte d'això. Sóc una persona que m'encanta la meva professió, que m'encanta entrenar, que m'encanta millorar els futbolistes, i el meu objectiu va per aquesta línia. A part, ho hem aconseguit guanyant moltes coses, arribant, com tu bé dius, a la final de la temporada passada i arribant a aquesta final, i jo l'únic que puc assegurar és que l'equip arribarà super, super, super preparat per afrontar aquesta final i la final de la Copa de la Reina, que també ens ve.
Hola, Pere, Rafa Nández, de Culera de News, una miqueta en la mateixa línia. Efectivament, personalment, entrenar aquesta generació que ha aconseguit tants èxits i pensar la generació que ve, per exemple, ahir el Barça va guanyar la Lliga i veiem jugadores que poden estar entrenant molt aviat amb tu. Com et sents personalment?
Bé, en primer lloc, perdona que no ho havia dit, però donar-li l'enhorabona a tot el nostre filial i a l'Òscar Vélez en especial, a Marc Vivier, la direcció esportiva, també, per fer un filial tan potent i tan consistent, i que ha tornat a guanyar la Lliga quan, evidentment, no és gens fàcil. Entrar en un equip així crec que és algo únic, difícilment repetible, jugadores de tant nivell, jugadores amb tanta gana i jugadores tan joves amb tanta personalitat. Difícilment repetible a un altre lloc. Així que estic encantat de poder dirigir aquest equip aquí.
Moltes gràcies,
doncs,
Pere.
Fins aquí la roda de premsa de Pere Romeu, que ha insistit en que aquesta final de la Champions la jugaran els dos equips que millor ho han fet durant tota la competició, per tant, el Barça i l'Olímpic de Lió.
En recordem, dissabte 23 de maig, estadi Ullevol, així és com li hem de dir, segons els nostres companys lingüistes de Catalunya Ràdio, estadi Ullevol, a Oslo, a Noruega, i ja has explicat avui a la TDG, Ruth, que la informació, la logística per a aquells socis i sòcies del Barça que vulguin ser a Oslo, la tindrem demà, el club la donarà demà.
En principi, sí. El que ja sabem és el que ja va publicar en el seu moment la UEFA, i és que és un camp on hi caben, on hi haurà 24.700 entrades disponibles, que són poquetes, però és veritat que és molt lluny, i que d'aquestes 24.700, els clubs en tindran 2.500 cada club.
D'acord.
Que són poques entrades.
Sí, són molt
però
poques.
Sempre, sí, però clar, sempre hem de pensar que és un viatge caríssim i lluntíssim. Per tant, veurem si el Barça necessita més o no i se'n pot rascar alguna més. La resta d'entrades les ha venut la UEFA a través de la seva plana web, la compra de tiquets de la seva plana web. Per tant, en principi, si és que el Barça no negocia alguna cosa millor, serien 2.500 entrades per a cada club, unes entrades que van des dels 20 fins als 70 euros.
Va ser molt fàcil anar a Bilbao, va ser més complicat anar a Eindhoven, evidentment.
Lisboa també
va ser més fàcil. Sí. Òbviament, Oslo és una destinació més cara
complicat
i més complicada d'arribar-hi, perquè no hi ha tants vols regulars com podria haver-hi en d'altres destinacions. Molt bé, Ruth, si no hi ha res més, tancarem línies amb el Camp Nou.
Doncs això és tot.
Gràcies, Ruth, bona feina, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
Per cert, Arbusà, nosaltres hem obert enquesta al nostre compte dix.com/totgira. Demanem ja per aquesta final aquest Barça-Lió que jugarà, insistim, a Oslo el dissabte 23 de maig a les 6 de la tarda.
Sí, Barça-Lió a la final de la Champions. Com ho veieu, tres opcions: Barça favorit, Lió favorit o final ajustada. Guanya ara mateix final ajustada amb un 52,8%.
Alguna cosa destacada a xarxes del que ha generat aquesta classificació del Barça per la final?
Mira, el Barça, el seu compte d'X diu: quin orgull d'equip, 6 finals de Champions consecutives. I Carles Puyol, excapità, molt implicat amb el Barça femení, es rendeix a Alexia, a Mapi, també a l'equip, diu: enhorabona, Barça.
Molt bé, de seguida anirem amb marcadors, de seguida també amb la prèvia del tot aquest partit que ens espera, l'Espanyol al Real Madrid a les 9 de la nit. Em sembla, mira, em diu el Sergi Andreu que té ja 11 confirmats des de l'RC d'Estàdio. Hola, Sergi, què tal? Bona tarda.
Què tal, David?
Tenim ja
bona
11 tarda. De l'Espanyol i 11 del Madrid.
Sí, i el de l'Espanyol amb una sorpresa, diria. Perquè, mira, juga Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera i Romero en defensa, fins aquí res extraordinari, doble pivot per Urco i Expósito, tot sota control, compta amb la línia de 3 per davant d'aquest doble pivot, banda dreta per Rubén Sánchez, que tot just és el cinquè partit de titular amb l'Espanyol aquesta temporada. Banda esquerra per Dolan, mitja punta per Terrats, i avui la referència al davant no és Quique García, és Roberto Fernández.
Bé, doncs Roberto Fernández, avui al punta de l'Espanyol, 11 me'l repeteixes?
Sí, Dimitrovic porteria, Omar, Calero, Cabrera i Romero, Urco i Expósito doble pivot, per davant línia de 3, amb Rubén Sánchez, Terrats, Dolan i Roberto, l'home més avançat.
Molt bé, 11 del Madrid també confirmat, eh?
Sí, també confirmat, amb Lunin a la porteria, a la defensa Trent, Rüdiger, Hausen i Mendy, 4 homes al mig del camp, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Pitarc, i al davant Vinícius, Ibrahim.
Molt bé, doncs 11 ja confirmats, d'aquí una estoneta venim. Sergi ja fem una transmissió amb el Ballar, amb el Maiola, amb l'Eudal, que avui també el tindrem amb nosaltres, amb la Carla Borràs, i amb tota la gent de la transmissió, també la Sònia Oler des de l'RC d'Espàdio. Bon ambient, ja hi haurà Creus ple avui, o una de les millors entrades?
Ple, no. És ara difícil. Comença a ploure, està el cel molt encapotat. No ho sé, tinc algun dubte. Jo crec que hi haurà una bona entrada, entre 25 i 30 segur, més de 30 no. Veurem.
Perfecte. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Mira, em diu la Dolors Joanola, avui la nostra productora, que tinc en línia un tècnic que va portar el Barça a guanyar la seva primera Champions aquell 16 de maig del 2021 a Göteborg contra el Chelsea, i amb qui va començar aquesta hegemonia blaugrana a Europa. Lluís Cortés, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Avui no has pogut ser al Camp Nou, eh? Aquest Barça-Bayern t'ha agafat una mica lluny.
Sí, avui m'ha agafat una mica lluny, tot i que m'ha agafat treballant, perquè he estat, precisament avui he estat d'observador tècnic de la UEFA al partit, i ho fem online, i per tant he estat seguint el partit molt, molt de prop, i content del final, de com ha acabat.
Molt bé, aquest partit que ha seguit a la distància, podem saber des d'on?
Des de Riad.
Des de Riad.
Sí, estic vivint aquí a Riad, Aràbia Saudí. Sí, sí, sí.
Per tant, des de la
distància. Però avui, amb la tecnologia, tot és a prop. Allà on estiguis.
Molt bé. Escolta'm, Lluís, t'esperaves tanta superioritat del Barça, malgrat el patiment final, amb aquell VAR, aquella revisió que ha fet patir a molts culers, però t'esperaves un Barça que avui li fes 4 gols al Bayern?
Bueno, que fes 4 gols no, però sí que fos un Barça més superior del que vam veure a l'anada. O sigui, l'anada va ser un partit molt igualat, i el Barça potser no va saber trobar els espais o la manera de trencar el bloc baix que havia plantejat el Bayern, i al final avui, jugant a casa, jugant al Camp Nou, jo crec que també amb els canvis incorporats a l'11, jo crec que el Barça ha estat millor en aquest sentit, i sobretot en aprofitar aquesta superioritat potser individual, no?, més qualitativa per fora, amb Hansen i Salma, que crec que la primera part han fet un grandíssim partit, i gràcies a això han pogut posar moltes pilotes a l'àrea, i d'aquí han vingut també alguns dels gols del Barça.
Alexia, 2 gols avui, 232 oficials amb el Barça, igual a César com a segona màxima golejadora del club en partits oficials, al davant només hi té un tal Leo Messi. La reina mai falla als grans cites, eh?
És una passada, perquè no és una davantera que, no, és que juga de nou i sempre està allà a l'àrea, com Lewandowski ara en el masculí, o Geni quan estava Geni davantera, no? No, és una jugadora que juga en segona línia, que t'ajuda tant en la construcció del joc, que t'ajuda en la progressió, i que, a més, és superintel·ligent arribant a l'àrea. I avui ho hem tornat a veure com, arribant de segona línia, intueix molt bé el timing, no?, el moment d'arribar, i a part que té la qualitat per ficar-la dins.
Setena final de Champions del Barça, la sisena seguida, però només 3 títols. Creus que a Europa li deu més títols a aquest equip?
Bueno, és que no és fàcil. És que no és fàcil guanyar finals de Champions i a un partit. O sigui, jo crec que el Barça a doble partit ara mateix és molt difícil de superar per qualsevol equip d'Europa. Però després a un partit doncs tot pot passar, no? I l'any passat jo no crec que l'Arsenal fos millor que el Barça, però en aquell partit van estar més acertades, el Barça comet algun error i en això et condemnen, no? Llavors, jo crec que el Barça arriba a 6 finals en els últims anys, no? Més la setena de Budapest, que va un any entremig que no vam entrar a la final, però arribar a tantes finals ja és un premi en si mateix. O sigui, ja és algo que ara sembla que és obligatori, no? O sigui, que el Barça ha de jugar a la final de Champions, però és molt difícil arribar-hi, és molt més difícil guanyar-la. Mm. I crec que guanyar-n'hi 3 de 6 que portem fins ara, no? I tant de bo sigui la quarta de 7, tampoc és una mala estadística.
Mm. Lió-Barça, la final és la millor final possible?
Sí, jo crec que sí, que són els dos equips amb estils molt diferents, segurament, i amb pressupostos també molt diferents, i amb jugadores diferents, però ara mateix jo crec que el Barça és l'equip que juga millor, o sigui, és l'equip que planteja coses més interessants. Jo he mirat molts partits de la Champions League d'aquest any i crec que puc afirmar que el Barça, quan parlem de model de joc o de proposta futbolística, és l'equip que juga millor, i l'Olímpic potser, en canvi, té les jugadores més determinants, no? Llavors, en individualitats et pot destrossar, el contraatac et pot destrossar perquè té jugadores molt ràpides, molt fortes, que són punyals, autèntics punyals a davant, i que precisament aquestes pèrdues que avui ha tingut el Barça en algun moment, i sobretot en els últims minuts, aquí és on l'Olímpic pot fer-te molt mal.
Mm. Amb tu a la banqueta veu arribar a la primera final del 2019 a Budapest, on el Lió va ser molt superior. Mm. Tothom sabia que eren molt lluny. Com han canviat, Lluís, les coses en 7 anys? El Barça ja li ha guanyat un títol, de fet, al Lió, aquella final de Sant Mamés, i a Oslo creus que és favorit davant del Lió, del tot poderós Lió amb 8 Champions?
Jo no sé si favorit, però crec que sí. O sigui, a nivell de joc sí que el Barça mereixeria guanyar, no? I pel que ha demostrat durant la temporada, no només en la Champions, també en Lliga, jo crec que el Barça ha estat millor que l'Olimpíc en molts sentits. Crec que sí que és l'equip que està jugant millor a futbol. Ara, la pressió també la té l'Olimpíc, que porta moltes, no sé si moltes, però porta més finals que el Barça, finals de Champions, que ha guanyat també molts títols, i que realment la inversió i l'aposta de l'Olimpíc aquest any és un all-in a guanyar la Champions. Llavors, ells potser tenen més pressió de guanyar el títol que no pas el Barça. Mm. Però sí que aquella por que potser a Budapest teníem, no? O aquell excessiu respecte de quan vam jugar a Budapest, jo crec que ara això ja no existeix. O sigui, evidentment, hi ha un respecte, però no hi ha aquest excessiu respecte que hi havia en aquest moment.
Home, aquesta final té molts al·licients i n'hi té un claríssim a les banquetes, amb dos entrenadors que els coneixes perfectament, perquè els dos han estat amb tu. El Pere Romeu, que va treballar amb tu, i el Jonathan Giraldez, que també va treballar amb tu. I ahir precisament ens ho plantejàvem, aquí el Tot Gira. Jonathan Giraldez, tu el veus plantejant-li un bloc baix al Barça de Pere Romeu?
Home, no ho sé, però podria ser un escenari. O sigui, al final, l'Olimpíc on és molt bo és en transicions, és en contraatac, i és on també potser el Barça pot patir més, no? És el punt feble potser que pot tenir el Barça. Llavors, aquí depèn una mica de en quina posició es percebi Jonathan i percebi el seu equip en comparació amb el Barça, no? O sigui, si Jonathan percep que ells són superiors i que poden inclús dominar des de la possessió, des de la pilota, doncs potser fan un plantejament més atrevit. Però potser també diu, no, jo li vaig cedir la iniciativa al Barça, que el Barça m'ataqui, intentaré robar alguna pilota i sortir al contraatac. Aquí, què pot passar? Que corres el risc que tot el que succeeixi en el partit passi molt a prop de la teva àrea. Llavors, qualsevol pilota dins l'àrea, qualsevol error en una marca, qualsevol 1 contra 1 que et superin, és una ocasió de gol o és una aproximació a la porteria, no? Però d'altra banda, també t'estàs generant espais per poder sortir en contraatac, per poder sortir en transició amb les jugadores de perfil ràpid, fort, Scatotó, Diani, Jules Brandt, o sigui, totes les jugadores ràpides que tens a davant i que et poden també aportar molt en aquest context.
Molt bé. Lluís Cortés, ha estat un plaer a disfrutar d'aquesta final i a poder ser a veure una victòria del Barça a la quarta Champions que els culers estan esperant. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, ens veiem a Oslo.
1 minut i les 8 del vespre. A la Berta Torrades entra a l'estudi de seguida les notícies. Tinc per aquí, per cert, encara, no sé si el Camp Nou o la Mireia Vera. Hola, Mireia.
Hola, que em sentiu?
Ara et sentim, ara et sentim. Que et volia saludar. Res, un moment, ja has marxat del Camp Nou?
Sí, ara ja estic ja sortint de... Hi havia tanta gent que ha costat una mica sortir, però ara ja em marxa a la carretera.
Hem disfrutat avui, Mireia, i aquesta final és apassionant, aquest Barça-Lió.
Sí, la veritat que s'enfronten per mi els dos millors equips d'Europa ara mateix. Crec que ho comentava i ho definia molt bé el Lluís Cortés, no? Un equip col·lectiu com és el Barça, un equip coral, davant d'un Olímpic de Lió que té molt bones individualitats i que alhora també crec que a nivell d'equip ha millorat moltíssim aquesta temporada. Per tant, sens dubte, el partit que viurem a Oslo serà molt emocionant.
Escolta'm, no sé si tu has pogut veure en directe, és una imatge que circula per xarxes, Alexia, escapant-se-li les llàgrimes en el moment del canvi. Ara us hem penjat la imatge,
L'hem penjat, sí, el compte de Dix, arroba de tot gira.
Tu creus que avui Alexi ha jugat el seu últim partit al Camp Nou amb la samarreta del Barça?
Doncs aquesta és la sensació que m'ha donat, no?
Sí,
entenc que és l'emoció del moment de jugar al Camp Nou, d'haver fet dos gols, de plantar-te a la sisena final consecutiva, però jo tinc la sensació que aquestes llàgrimes d'Alexia portaven un missatge entre línies, i crec que aquesta futbolista, com totes, doncs, però ella més s'ha guanyat el dret a decidir. Jo he tingut la sensació que era... Que pintava una mica acomiad, no?
Bé, podeu jutjar vosaltres mateixos, entreu a x.com/totgira, veureu les imatges, ho podeu jutjar veient aquestes llàgrimes d'Alexia. Escolta'm, tu ahir em vas dir que el Barça passaria patint. He pensat, mira, la Mireia s'ha equivocat, però t'he de dir que amb la revisió del gol del 4-3 del Bayern, que finalment no ha pujat al marcador, m'he recordat molt de tu, eh?
Sí, al final el Bayern esperava aquest moment de poder-te fer mal en transició. El Barça crec que els últims 20 minuts no ha acabat d'estar fi, ha tingut moltes pèrdues, i l'equip bavarès ho ha aprofitat, no? Amb aquest gol que l'han anul·lat, amb dos travessers, amb alguna altra rematada de Harder, que ha fet que el partit, no?, que al final, el tram final, s'igualés tot molt més.
Molt bé. Mireia, moltíssimes gràcies. Setmana que ve, ja més relaxadament. Queda molt encara, eh? Molt encara per aquesta final. Ben bé un mes. En parlarem calmadament. També per veure si Aitana va agafant ritme en els partits que queden de Lliga per poder estar en condicions. Ja veurem si per ser titular o no en aquesta final de Champions contra el Lió. Moltíssimes gràcies, Mireia.
A vosaltres, una abraçada forta.
Vinga, són les 8. De seguida ja ens aboquem en el gran partit de la jornada a banda d'aquest Barça-Bayern, l'Espanyol-Madrid, que començarà a les 9 d'aquí una hora. Ja ho sabeu, l'Espanyol busca 3 punts que li donin la permanència virtual i un partit on, òbviament, molts culers no estaran pendents, perquè en cas que punxi el Madrid, empati o perdi, el Barça ja serà campió de Lliga. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Titulars a aquesta hora, no sé si a aquesta hora estem ja encara pendents de l'operació tornada de les carreteres, si hi ha molt embolic.
Sí, perquè estem en el pic, en l'hora en què la majoria de cotxes que van sortir l'àrea metropolitana d'aquest cap de setmana llarg de l'1 de maig estan tornant cap a casa seva. A aquesta hora ens consta que ja han retornat cap a l'àrea metropolitana de Barcelona 207.600 vehicles. És una xifra que representa el 74% de tots els que van marxar de pont. Per tant, si us sembla, connectem amb el nostre equip viari, Txell Garriga. Bona tarda.
Molt bona tarda. Sí, com dius, han retornat pràcticament el 74% dels vehicles. Ara, les principals retencions es concentren ja a les dues rondes de Barcelona, sense incidències en cap punt. A l'AP7 queda un tram amb intensitat a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, però a la C32 o a la 2, que també han acumulat aquesta tarda força retenció, circulació ja sense problemes cap a Barcelona. Txell Garriga, equip viari de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Txell. Cap de setmana marcat per la violència, amb 3 agressions amb arma blanca concentrades a l'àrea de Barcelona. L'última víctima mortal és un menor que hauria estat agredit aquesta nit per un grup de persones a la zona del Fòrum. També aquesta passada nit a Ciutat Vella, la Guàrdia Urbana ha detingut un menor acusat de matar un home al carrer de la Cera. Tot plegat mentre continua la investigació per la mort d'una dona amb arma blanca ahir a Esplugues de Llobregat. L'Ajuntament del municipi ha decretat 2 dies de dol i, com a mostra de condemna, ha convocat també una concentració demà a les 6 de la tarda. En plana internacional, destaquem que l'Iran estudia la resposta dels Estats Units a la proposta iraniana de 14 punts per posar fi a la guerra. Un document en què l'Iran es mostra més flexible en algunes condicions. Per exemple, ja no exigeix als Estats Units que aixequin el bloqueig de l'estret d'Hormuz per asseure's a negociar. El secretari nord-americà del Tresor, Scott Bessent, confia que quan acabi el conflicte, per fi els preus del petroli baixaran.
Això em fa ser molt optimista davant del fet que els preus del petroli, un cop superat aquest conflicte, seran molt més baixos del que eren a principis d'any o en qualsevol moment del 2025.
I alerta amb això, el govern francès acaba d'anunciar que vol castigar amb fins a 2 anys de presó l'organització de raves al país. Ho diuen després que, des de divendres, almenys 17.000 persones estiguin participant en una d'aquestes festes musicals en un petit poble del centre del país. I acabem amb els Buhos, que avui han posat punt final al Festival Estrenes a Girona. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. La banda de Calafell, que està fent una gira per commemorar els 20 anys sobre els escenaris, escoltem Guillem Soler, que és el cantant de Buhos.
Em fa molta il·lusió perquè és un espectacle que no havíem fet mai, on barregem els nostres temes més coneguts amb la cultura popular, que era una idea que sí m'havíem tingut de... d'afegir el nostre show amb gegants, amb castells, amb capgrossos, amb bastoners, amb diables.
Un doble concert de Buhos que s'ha celebrat a les escales de la mítima catedral de Girona.
Nosaltres també ho celebrem perquè el Guillem és col·laborador d'aquí del Tot Gira.
Ho sé, ho sé.
El tenim aquí parlant d'hoquei patins cada cap de setmana, però també seguint tot el que fa amb els Buhos. Gràcies, Berta.
Que vagi,
que vagi bé.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Més val que calleu ara.
Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
La mare quin va parir.
Amb David Clopés.
Segur posi ordre. Oh. Oh!
Som els del Tot Gira. Després d'aquesta classificació del Barça per la final de la Champions, el 23 de maig a Oslo, ara ja ens abocarem amb l'Espanyol Madrid a les 9. Partit clau per la permanència de l'Espanyol, partit clau pel desenllaç del títol. Marcadors. Situem marcadors. Tenim la jornada de primera divisió amb un partit ara mateix. A la recta final és el partit de Sevilla, el partit del Betis, que de moment està guanyant clarament i deixa l'Oviedo ja amb un peu i mig a segona divisió.
Gairebé la segona divisió amb aquesta derrota, el 27 de la segona part, festival del Betis, Betis 3, Oviedo 0.
Què tenim a segona?
A la segona divisió tenim un partit també el 34 de la segona part, en joc entre el filial de la Real Societat i el Burgos, que busca entrar en aquest play-off descens, de moment empat a 0.
Futbol internacional.
El Tottenham, si guanya, sortirà del descens a la Premier League, ara mateix al minut 6 de la primera part. Aston Villa 0, Tottenham 0.
I màxima atenció, primera federació, la nova Creu Alta. Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Perquè el Sabadell, a la recta final del seu partit contra el Múrcia, perdia 0-2, però ara compta perquè podria empatar el partit.
El futbol és una bogeria, per això ens agrada. El Múrcia ha marxat al descans amb un 0-2, i el Sabadell, recta final del partit, minut 88 gairebé, en queden dos més, l'afegit pel final, pot empatar el partit, ha retallat distància amb un gol de Bonaldo, el central fent de davanter, i ara té un penal que està revisant l'àrbitre al VAR, que picaria si es confirma Rubén Martínez per empatar aquest partit. Moments de tensió a la nova Creu Alta, l'àrbitre està dictaminant la decisió, podria ser una oportunitat d'or perquè el Sabadell sumés almenys un punt en aquest partit.
Recordem el Sabadell líder, 64 punts, al darrere l'Aldenc amb 62, decideix l'àrbitre?
Diu que hi ha penal al senyor Daniel Clemente, per tant el Sabadell tindrà una oportunitat d'or per empatar aquest partit. Minut 88 i 10 segons, dos a mal comptats i l'afegit perquè s'acabi aquest partit. I ja et dic ara, David, que si el Sabadell rasca un puntet avui, doncs podria ser una bona notícia.
Sí, home, i tant, perquè anava perdent 0-2. Recordem que l'Aldenc, Oriol, juga més tard, ara 2:15.
A Marbella.
A Marbella, que és un equip que està en descens. Si l'Aldenc té 2 punts menys que el Sabadell, almenys aconseguir l'empat. L'avaràs particular, recordem, és favorable a l'Aldenc, eh?
Sí, sí. L'Aldenc li té el gol a braç guanyat al Sabadell. L'Aldenc juga després a 8:45 a casa contra el Marbella. Alerta que picarà el penal a Rubén amb la cama esquerra. L'àrbitre que xiula, ara es pot picar el penal, va Rubén cap a la pilota i gol, 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 s'enfonsa la nova Creu Alta, empat al Sabadell, un partit que fins fa 4, 5, 6 minuts tenia perdut, ara l'empata i alerta que queda un minut més afegit, a veure si hi haurà un miracle a la nova Creu Alta, i a partir d'avui, el dia 3 de maig, serà conegut com el miracle del dia del Múrcia.
Sergi, clar, hi ha hagut una bona estona que el joc s'ha aturat per a la consulta d'aquest bar. Hi han hagut més interrupcions? Creus que hi haurà afegit
sí,
llarg?
Sí, sobretot hi ha hagut canvis. Si és allò de 30 segons per canvi, el Sabadell n'ha fet el 5, 5, la Múrcia n'ha fet 4, per tant, hi haurà bastant temps afegit. Ara veig precisament el quart àrbitre que està ensenyant el temps afegit, ho farà d'aquí a pocs segons, ja el veig que està tocant els botons, consulta també amb un altre assistent, i de seguida us confirmo el temps afegit. A veure, 7 minuts.
7 minuts de partit. Hi ha temps.
A la nova Creu Alta comencen a comptar ara mateix.
Temps
el
suficient.
Sabadell, que de moment doncs, sumaria un punt, que ja et dic, David, fa pocs minuts aquest partit estava perdudíssim.
De seguida vinc amb tu i rematem aquest partit que, de moment, el Sabadell empata 2-2, recordeu, 2:15 a partit del segon classificat, que és a 2 punts, l'Aldenc, que juga contra el Marbella, que és un equip que està en zona de descens. Més coses que estan passant. Estem pendents de la Fórmula 1, del Gran Premi de Miami. Fa un mes que no tenim Gran Premi. Com van les coses, Oriol?
Ara mateix a la volta 39 de la 57, per tant, som els dos terços de cursa. Antonelli a la primera posició per davant de Norris i de Verstappen. De fet, Norris a menys un segon d'Antonelli en aquesta lluita per la primera posició. S'havia anunciat fortes pluges a Miami, de moment no està plovent.
Lliga CB de bàsquet, entrem al Palau Blaugrana. Ernest Macià, què tal? Bona tarda.
Com estem, David?
Som al tercer quart del Barça-Gran Canària. El Barça que vol mantenir-se en zona de play-off i en posició de cap de sèrie, la quarta posició.
I jo diria que està en disposició fins i tot de disputar la segona posició al València o la tercera al Múrcia, que avui han perdut els seus partits. I a més ara està guanyant. El Barça frega els 20 de diferència a 5 minuts perquè acabi el tercer quart. Tirs lliures per Juan i Marcos, 19. Ara mateix, a diferència, Barça 55, Gran Canària 36.
I estem també pendents de Fontajau, on fa una estona s'ha acabat el partit de l'Uni Girona, Uni Girona-Leganés, l'Uni Girona buscant plaça a les semifinals de la Lliga Femenina en la lluita pel títol. Xavi Soler, bona tarda.
Doncs mira, David, sí, victòria de 89 a 63, classificació per les semifinals, just em trobo a la pista, la Laura Cornelius, que li podrem fer 3 preguntes. Primer li demano per aquest partit. Laura, I want to ask, first of all, about the match. It wasn't easy, but because the pressure is yours, but the job is done easily, maybe?
I think the score might have you think that it was easy, but we tied with them in Leganés for a reason. That's a congratulations to them. That's an amazing season they had. We weren't so happy with the result over there, so we were extra motivated today in front of our, you know, our own fans to really show what we are about. And that's effort, that's passion, that's, you know, enjoying basketball with each other. And I think we did today, and then you can see it in the score. But playoffs, especially in Spain, is never easy.
Diu la Laura que pot semblar fàcil amb el marcador, però que mai és fàcil, que el Leganés va empatar per algun motiu en el partit d'anada i que avui realment han gaudit d'aquest partit. And for you, how's your first dates here in Girona, your adaptation? How you feel?
I feel better day by day. I came here to help the team however and whenever, really. It's not easy because I need to adjust super quickly, learn the girls, learn the place, learn the system, but they've made it very easy for me, and like I said, I feel better every day, every game.
Li he preguntat com s'ha trobat en aquests primers dies. Diu que no és fàcil per ella perquè s'ha adaptat molt ràpid, però que cada dia va agafant més els conceptes. And now, Valencia in the semifinals, it's toughest, for sure.
Yeah, of course. I mean, Valencia is a great team as well. Like I said, nothing is going to be easy, and if we want to be the champion, we have to beat everyone, okay? And we know that the first game is over there. We're going to go there and compete, and then we know that we're coming back to Fontajau in front of our fans, you know, to hopefully win and go to the championship.
Thank you.
Thank you.
La Laura, que li ha preguntat que ara arribarà el València a les semifinals, diu que, evidentment, aquest partit serà més dur que aquesta eliminatòria contra el Leganés, però que, evidentment, l'objectiu del club ha de ser campió i, per tant, el fet de jugar la tornada a casa fa que tinguin més opcions contra un València que serà el seu rival, com diem, a les semifinals.
Perfecte, Xavi. Doncs tanquem línies amb Fontajau. L'Uni Girona ja és a les semifinals en la lluita pel títol. De seguida cap a l'RC d'Estàdium, amb el Sergi Andreu, amb la Sònia Olear, amb el Marc Maiola, amb el Dani Ballar, amb la Carla Borràs, amb l'Eudald Serra, que també avui serà amb nosaltres a la transmissió per fer el seguiment d'aquest Espanyol-Madrid, tota la prèvia del partit, però ara mateix centrats en el que està passant a la nova Creu Alta, perquè ens deia Sergi Camps que l'àrbitre havia dictaminat que hi haurà 7 minuts d'afegit. Quants en queden?
Doncs en queden tres i mig, i això s'haurà acabat. I compte que n'ha tingut una a la Múrcia, una rematada des de l'interior de l'àrea de Víctor Narro, fluixa, l'ha salvat Befoli, i ara una rematada des d'una mica lluny amb el cap d'Escudero, que ha marxat fora i ha estat a servei de porteria. I ara el Sabadell tindrà una falta des de la zona de mitjos, una miqueta avançada, gairebé zona de tres quarts, escurada a l'esquerra, falta claríssima per penjar-la a l'olla, i ja veig que pugen les torres, i podria ser una de les últimes opcions d'aquest partit, que evidentment el Sabadell el vol guanyar, i si el pot guanyar, que el guanyi lògicament, però aquest punt, David, ja et dic ara, per com ha anat el partit, que serà un punt d'aquests de regust de victòria.
Clar, el tema és que si acaba empatant el Sabadell, si guanya l'Aldenc després al Marbella, sí, seria l'Aldenc qui recuperaria el lideratge, però empatats a punts, a falta de tres jornades.
L'Aldenc li té el gol a Braja guanyat, jugadors de nou contra el Marbella a casa, un partit a priori fàcil, el Marbella està a la zona baixa, però vaja, en el seu futbol mai se sap. La falta que encara no es pica, veig ara que l'àrbitre va consultar amb el delegat de camp, amb algun assistent, alguna cosa, potser està incrementant el temps afegit, i la falta encara no se serveix, serà Urri qui la penjarà des d'aquesta zona que us dic, zona de mitjos avançada, una mica escurada a la banda esquerra.
L'entrada és bona, la nova Creu Alta, veient les imatges per televisió.
Tres quarts d'entrada, ja sabeu que la nova Creu Alta és un estadi de gairebé 8.000 espectadors, per tant és fàcil que a vegades es vegi una mica buit, però avui tres quarts d'entrada i estan veient un bon partit, sobretot emocionant en aquesta segona meitat. Compte que picarà la falta, Urri la penja cap a l'interior de l'àrea, una mica passada, la pilota no arriba a l'olla, va cap al vèrtex a dret de l'àrea, la pilota solta a l'interior de l'àrea, la salva Gazzaniga, el porter del Murs, era el germà del porter de la Girona, en aquest cas és Gianfranco Gazzaniga, que és el porter que defensa la porteria del Múrcia, ha salvat aquesta acció, i el temps se li acaba al Sabadell, que eren 40 segons i això s'haurà acabat. La pilota bombada buscant un jugador del Múrcia, és Víctor Narro, la lluita és més fort que ell, Urri la recupera, línia defensiva del Sabadell, la pilota cap endarrere, cap als dominis de Foli, el porter la refusa, la pilota que no té amo a la zona de mitjo, se li acaba el temps al Sabadell, 20 segons i això s'haurà acabat. La pilota que no acaba de tenir un dominador clar, la baixa Urri, un dels millors jugadors del Sabadell, la pilota llarga buscant a Miguelete per la banda esquerra, podria fer jugada d'extrem al Sabadell per la banda esquerra, contra aquest Priego cap a l'interior de l'àrea, fa la centrada Priego, intentava buscar un remató al punt de penal, refusa la defensa del Múrcia, tindrà un servei davant del Sabadell des de la zona del seu extrem esquerre.
Com a molt li quedarà una, una li quedarà al Sabadell per intentar endur-se els tres punts.
No serà servei de banda, sinó serà servei de corna.
Home,
la pilota
doncs
surti per la línia de fons.
Hauria
aquesta és l'última, Passen 15 segons del temps reglamentari, dels 7 minuts d'afegit, penjarà el corner des del seu perfil esquerre al Sabadell. La pilota una mica curta cap al primer pal. No passa res, tindrem un altre corner. No, servei de porteria. Per tant, aquí el Sabadell crec que ha perdut la seva última opció d'intentar marcar el tercer gol. Ja passen 30 segons dels 7 d'afegit que ha decretat el senyor Daniel Clemente i segurament quan aquesta pilota la faci volar Gazzaniga des de la seva porteria, l'àrbitre dictaminarà al final del partit. Està a punt de servir el porter del Múrcia, la pilota la serveix i l'àrbitre ara sí, diu que s'ha acabat aquesta que us hem explicat del córner, era l'última, el Sabadell que empata a dos aquest partit, un partit que tenia perdut gairebé al minut 80, com diu el tòpic, empat amb regust de victòria, ara sí, com deia el David, si l'Aldenc guanya avui contra el Marbella, el Sabadell perdrà el lideratge.
El líder el Sabadell amb 65 punts, 3 menys en té l'Aldenc, que ara a dos quarts de nou, com dèiem, rep el Marbella, que és un equip de la part baixa,
que té urgències, que si no punta si no guanya el
ja
partit,
avui
baixa directament. Doncs és
si
a dir,
juga
que
la permanència.
Ha de guanyar sí o sí.
Al Sabadell, que li queda en aquestes últimes jornades? Jugar, atenció, pròxima jornada, divendres que ve, al camp de l'Atlètic de Madrid B, que de fet serà una mica jutge amb l'ascens directe, perquè també ha de jugar contra l'Aldenc. Són els tercers classificats al filial Matalassé. Aquest partit, aquest Atlètic de Madrid B, Sabadell, divendres que ve a un quart de deu. El Sabadell rebrà l'Antequera el cap de setmana del 15-16 de maig i a l'última jornada Tarassona-Sabadell. Veurem si amb el Tarassona jugant-se o no la permanència. Això serà el 23-24 de maig. Sergi Camps, et deixem anar a zona de vestidors a buscar protagonistes, d'acord?
Fins ara.
Fins ara. Per cert, el Palau Blaugrana continua dominant còmodament el Barça, el seu partit davant del Gran Canària, Ernest?
Sí, sí. Afirmatiu, guanya de 21 al Barça, 65-44, i no fa l'efecte que s'hagi de patir avui, però bé, queda encara tot l'últim quart.
Molt bé. Escolta, per cert, Macià, tu has vist mai els Globetrotters?
Sí, els he vist diverses vegades, sí, sí. Sí.
Saps que aquest mític show, allò que barreja bàsquet, acrobàcies, humor, i que... Vaja, que és un espectacle superinteressant de veure. Arriba a casa nostra aquest 22 i 23 de maig a Tarragona i Badalona?
Ho sé, ho sé.
Doncs mira, al Tot Gira tenim una entrada familiar per vosaltres. És una entrada que val per quatre persones. És a dir, el guanyador s'endurà aquesta entrada per anar-hi ell mateix, si ho vol, i tres persones més, per tant, per anar-hi en família. Avui triem guanyador, que podran anar a veure aquest espectacle dels Globetrotters el cap de setmana, el 22 i 23 de maig. Simplement el que ha de fer el nostre guanyador o la gent que opti aquestes entrades és respondre la pregunta, que és molt fàcil, si us agrada el món del bàsquet. Tu no pots respondre massa perquè me respondries en dos segons. Quin mític jugador de l'NBA va anotar 100 punts en un partit? Us diré que va formar part dels Globetrotters. És un jugador molt mític i és l'únic que ha fet 100 punts en un partit d'NBA. Tu ho saps, oi?
El sé, clar, però jo ja tinc les entrades, per Badalona.
Ah, tu hi aniràs, molt bé.
Jo ja no puc jugar, però
doncs
sí, home,
evidentment. Doncs qui ho sàpiga, que enviï un correu a gira@catradio.cat, gira@catradio.cat, i avui, al descans del partit entre Espanyol i Real Madrid, us anunciarem qui és l'afortunat que se'n va o bé a Tarragona o bé a Badalona, podrà triar, per veure aquest espectacle dels Globetrotters o el 22 o el 23 de maig. Actualitza el marcador, Macià.
Doncs ara mateix acaba el tercer quart, per tant, t'ho actualitzo, 65 Barça, 46 Gran Canària.
Molt bé, doncs de seguida hi tornem. Per cert, Sergi Andreu, RCD Stadium, va entrant al públic, tindrem bona entrada avui per veure aquest Espanyol-Madrid.
Espero que sí, hi ha gent que va entrant, encara no n'hi ha gaire, falta molta estona. Deixa'm comentar-te una anècdota. Sí. Fa aproximadament un quart d'hora o així, quan encara no hi havia tanta gent, però ja déu-n'hi-do els aficionats que hi havia dins de l'estadi, ha sortit a fer la volta habitual, protocolària, la tripleta arbitral encapçalada per Jesús Gil Manzano.
Home,
i sabeu com l'han rebut?
Xiular un partit a l'Espanyol, però per primera vegada a casa, després d'aquell partit polèmic en què l'Espanyol va perdre la categoria a Mestalla, ja fa uns anys.
Sí, exactament. Doncs s'ha endut, durant tota la volta que ha fet el camp, una xiulada, a veure, no ha estat descomunal perquè la gent que hi havia no eren gaires, però déu-n'hi-do, se sentia tot l'estadi, perquè a més a més l'ha anat xiulant tothom. I ha marxat amb una bona esbroncada cap al túnel de vestidors a una hora de començar el partit. Imagineu com comença la cosa.
Doncs ànims calents, l'àrbitre avui al punt de mira i un Espanyol-Madrid que podria donar la permanència virtual a l'Espanyol i també el títol de Lliga al Barça. Pausa i ens hi posem. Espanyol-Madrid, avui el Tot Gira.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Dissabte 9 de maig, el suplement a l'aire lliure des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona.
Senyor doctor, no em faci por, no em prengui el pèl, si em pren el pols, no em sento cor.
Us esperem a partir de les 10 al carrer Casanova per conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya. I a banda dels millors especialistes, passarem consulta amb Maria Nicolau, Pep Noguer i, evidentment, Maica Navarro.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest dissabte, el suplement des del Clínic.
Una iniciativa del Campus Clínic Barcelona.
Mar Mediterrani, octubre de 1985.
L'ambient era fantàstic. Els passatgers els divertien.
El que havia de ser un creuer de somni.
Hi ha un home amb una metralladora i dispara com un boig.
Es va convertir en un viatge a l'infern.
El capità va anunciar que havien segrestat el vaixell. Ens aniran matant un a un?
Aquile Lauro.
Nits sense ficció. Aquile Lauro, el creuer del terror. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició dels Premis Sonor.
Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT.
El Desconcert 2026 ja és aquí. Aquest dimarts 5 de maig, des de la Sala Polo de Barcelona, celebrarem els 20 anys d'ICAT. Amb Mama Duixa, Pastora, Lil Dami i el Senyor Chen, Sidoní, Gavina.mp3, Dan Peralbo i el Comboi, Ferran Palau, Saxeni, Masoni, Alosa, Flashy Ice Cream, Hipnosi, Venus, La Monique d'Eufòria, Kelly Isaia, Llum i molts més. Entrades exaurides. El desconcert 2026. Dimarts 5 a les 9 del vespre. Escolta l'iCat o mira-la a la plataforma 3Cat.
La justícia ha condemnat l'Ajuntament de Vic per exigir massa català als seus treballadors.
Hi ha qui creu que al català li falta poc per passar a millor vida.
Això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català.
Però també hi ha qui encara resisteix a deixar que això passi.
Jo sóc la Blanca.
Jo sóc la Mireia.
I som les dues maies que estem darrere de Sos Català.
Molt bé, Ale.
El futbol per ells és una cosa divertida. Si es fa en català, doncs relacionaran més el català amb algú divertit.
Si la gent sabés el que ha costat mantenir aquesta llengua, potser ens ajudarien una mica més.
30 minuts. Català. Punt crític. A TV3 i a la plataforma 3Cat. Avui a la nit.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
S'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així.
Aquest diumenge, el coach d'anglès, Barnaby Griffiths.
Els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç de comunicar-nos millor perquè hi ha molt de prejudici.
El divan, el valor de la conversa.
Estic a favor de la independència de Catalunya, però la gent de fora ni se creuen. No entenen tot el problema d'invasió, els diners que van a Madrid i no tornen.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte a tota l'app i web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur. Si jo
fos pescador... Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia, una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat. 20 temporades, 19 anys fent ràdio esportiva en directe. Tot gira, girant des de l'agost del 2004, amb David Clopés.
A la Cartuja s'acaba el partit entre el Betis i l'Oviedo. Al final, Betis 3, Oviedo 0. L'Oviedo, pràcticament amb aquesta derrota, ja té un peu i mig, o pràcticament els dos, a la segona divisió, perquè ara mateix queda amb 28 punts, a 8 de la salvació, en queden 12 en joc. Per tant, l'Oviedo, pràcticament, la propera jornada ja podria perdre la categoria, mentre que continua aquest frec a frec entre el Betis i el Celta per aquesta cinquena i sisena plaça. El Betis ara amb 53 punts, el Celta amb 47. Per tant, s'acaba aquest partit de Cartuja, victòria còmoda del Betis contra un Oviedo que ara aplaudeix els seus aficionats que s'han desplaçat fins a Sevilla.
Estàvem pendents també del Gran Premi de Fórmula 1 a Miami. Com van les coses, Oriol?
Ara mateix a 6 voltes pel final, amb Antonelli a la primera posició amb 2 segons d'avantatge sobre Norris. Ara mateix el pilot de Mercedes guanyaria aquesta cursa. El de McLaren a la segona posició, i molt lluny ja veiem el Ferrari de Charles Leclerc a 24 segons d'Antonelli, per davant de Piastri, de Verstappen, de Russell, de Hamilton, de Colapinto, de Carlos Sainz, que avui ocuparia la novena posició, i ara mateix puntuaria Alonso, en canvi, sempre fora dels punts aquesta temporada, ara mateix roda la setzena posició.
I al Palau Ernest Macià, el Barça ho té més que controlat contra el Gran Canària.
Fa estona. Pràcticament 20 punts, ara en són 19, a 6 minuts per arribar al final d'aquest partit. Barça 77, ara 23, Gran Canària 54, i increixent, el Barça ampliant encara més aquesta diferència.
Abans ha guanyat Baskonia, 112 a 84, i això fa que la classificació en aquesta lluita que tenen bascos i catalans per la quarta plaça, ara provisionalment sigui Baskonia el quart, amb 20 victòries, però el Barça, si acaba confirmant aquesta victòria, recuperarà aquesta quarta plaça, mateixes victòries, però la Baraj és favorable, sí, al Barça, a més, còmodament.
I... i més important encara, David, s'acosta una victòria del segon. Que això, si mirem els play-off, o del tercer fins i tot, que és el Múrcia i el València, han perdut avui. Això és vital per no trobar-te al Madrid a semis.
Sí, sí. Per cert, ja tenim horari pel partit de la penya suspesa i per culpa del marcador, aquest penya Unicaja.
No hi ha horari encara. Tenim la data del 26 o el 27 de maig, a finals de maig, però també hi ha l'opció que després de la Final Four que juga Badalona, l'Unicaja de la Champions League, el dilluns pogués, si l'Unicaja doncs queda eliminat ràpid, pogués ser una bona data.
Molt bé. Recordeu, em diu la Dolors Joanola que ja van arribant els correus a gira@catradio.cat si voleu anar a veure l'espectacle dels Globetrotters que venen a Catalunya cap de setmana del 22 i 23 de maig a Tarragona i Badalona. El que heu de fer és respondre a la pregunta: quin mític jugador de la NBA va anotar 100 punts en un partit i que va formar part, a més, dels Globetrotters? Correus a gira@catradio.cat. Al descans del partit entre l'Espanyol i el Madrid anunciem el guanyador, que s'anirà a més, amb 3 persones, és a dir, entrada per 4 persones, o el guanyador i 3 acompanyants, per anar a veure aquest espectacle. I espectacle també al camp, a la pista del Barça, perquè veig que hi ha bon ambient, i de moment veient aquesta victòria provisional del Barça. Marcador ara mateix, Macià.
Barça 77, Gran Canària 54-6 pel final.
Molt bé, doncs ara mateix, senyals horaris de 8:45, és l'hora de l'Espanyol, és l'hora d'aconseguir un partit que donarà, si el guanya l'Espanyol, 3 punts per la permanència virtual. Partit importantíssim, partit del qual molta gent avui no estarà pendent, perquè avui també es pot decidir la Lliga.
Història.
Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sala i gol!
Van marcar gol, 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 gol! Gol de Cobos!
Rebel·lia.
Aixuta Jonathan!
Sentiment.
Burri, 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 burri. Hasta el burri está mudo.
Final ara. Explota. L'RCD Stadium. L'Espanyol ho té a tocar. Tornarà a Europa.
Fidelitat.
Èpica. Això és el que necessita l'Espanyol. Èpica. Guanyant en l'últim sospir.
Orgull perico.
Déu i ajut, hem hagut de suar sang, suor i llàgrimes, però ho hem aconseguit. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitats.
Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.
Són 16 jornades sense guanyar cap victòria en aquest 2026 i el destí ha volgut que avui, contra el Madrid, un dels partits a priori més difícils, l'Espanyol pugui sumar 3 punts que li donin la permanència virtual. I l'ocasió és bona perquè el Madrid d'Arbeloa està en plena descomposició, perquè avui no hi serà Mbappé, ni Guller, ni Courtois, ni molts d'altres. És el partit de la permanència i és el partit del títol per al Barça. Com ja va passar fa 13 anys, també, en un Espanyol-Madrid que va donar una lliga al Barça de manera passiva. Si avui l'Espanyol puntua, sigui un empat o sigui una victòria, el Barça ja serà campió a partir de les 11 de la nit. Obrim transmissió d'un partit clau per l'Espanyol i un partit clau per la Lliga. Entrem a l'RCD Stadium. Sergi Andreu, Sònia Oler, què tal, com esteu? Bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Mendoza avui, a l'assistència tècnica, a l'estudi en Dani Ballar, en Marc Maiola, la Carla Borràs, la nostra especialista arbitral. Què tal? Bona tarda. I avui convidat il·lustre a la transmissió, sempre hi és a les cites importants, l'Eudald Serra. Hola, Eudald, què tal, com estem?
Hola, David, bona tarda.
No podies faltar avui en aquest Espanyol-Madrid. Amb quin ambient a l'estadi, Sònia?
Doncs molt bon ambient. Hi ha hagut de nou xiulets per Gil Manzano quan ha tornat a sortir a escalfar-se ara que ja hi ha més gent. Hi ha molta gent a fora de l'estadi que va entrant lentament. Hi ha algunes cues per accedir, per tant, hi haurà una molt bona entrada.
Sergi, tu l'has viscut en directe. Com ha estat la rebuda de l'equip? Ha estat dels dies grans, com els dies grans?
No, perquè no hi havia convocatòria avui. Avui jo crec que no es considera de caixa o faixa com sí que va passar el dia del Llevant,
Tot i això, en el tram final de temporada sempre passa que hi ha molts aficionats esperant l'equip, eh? I avui també n'hi havia, eren alguns centenars, però res a veure amb les rebudes multitudinàries dels dies tants com el de l'Oviedo, el de les Palmes i altres dies en què hi ha hagut convocatòria.
Vinga, refresquem els 11, els hem explicat ara fa una estona. Sonia Olear, amb qui juga l'Espanyol, amb qui juga el Madrid?
Doncs l'Espanyol juga amb Dimitrovic a la porteria, a la defensa Omar, Calero, Cabrera i Romero, el doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta Rubén Sánchez, mitja punta Terrats, banda esquerra Dolan i Roberto en punta. I pel Madrid, Lunin a la porteria, a la defensa Trent, Rudiger, Hausen i Mendy, mig al camp per Valverde, Bellingham, Tchouaméni i Pitar, i en punta Brahim i Vinícius.
L'àrbitre, ja l'hem explicat, és Gil Manzano. Carla?
Sí, no necessita gaire presentació, almenys dades bones d'aquesta temporada és que només ha xulat un partit, que no a casa, sinó a fora, que va ser contra el Getafe i va ser victòria de l'Espanyol. I després, una dada així important és que el Madrid no perd en Lliga amb Gil Manzano des de 2020.
I, evidentment, l'Espanyol, si hi ha algun despistat, els hi recordem. Maig del 2023, descens a València, a Mestalla, amb un arbitratge molt polèmic de Gil Manzano. En aquests últims 3 anys, només un partit que ha xiulat Gil Manzano a l'Espanyol, el desembre, al camp del Getafe, 0-1. Per tant, avui serà el primer cop que Gil Manzano xiuli a l'RCD Stadium després d'aquell descens de València. Dels 11, a veure, Maiola, Udal, us agrada el que presenta avui Manolo? Que és veritat que últimament tampoc fa molts canvis. Però avui Roberto a titular, eh?
Aquest i Rubén Sánchez per davant d'Omar, jo l'imagino a la dreta, perquè evidentment en aquesta zona es mou Vinícius, que és, jo diria, l'únic jugador del Madrid, potser Brahim també una mica, que té capacitat de desequilibri en l'un contra un. Per tant, Rubén, per fer ajudes constants a Omar, suposo que l'Espanyol defensarà a baix i intentarà sortir al contraatac. Per què? Perquè al Madrid li costa molt atacar a defenses que s'aculen i després és un equip que replega molt malament. Per tant, amb jugadors com Edu Expósito o Ramon Terrats, que tenen visió i passada, i les curses que puguin fer Roberto i Dolan, l'Espanyol pot fer mal a la contra.
Eudald, el Madrid, per cert, que avui no té Mbappé, ja ho sabíem, però és curiós, no juga Gonzalo, que penses, home, si no hi és Mbappé, el més normal és que utilitzi Gonzalo, que no està tenint minuts a Marbeloa, en canvi sí que és titular Brahim. Què et sembla el Madrid que tenim avui al davant, i creus que avui pot ser el dia?
A veure, pel que fa a l'alineació previsible, ho has apuntat tu, Gonzalo amb Xavi Alonso va ser una mica el seu descobriment o qui ens el va fer conèixer a un jugador que venia del filial, però és veritat que Marbeloa ha tingut presència i pocs minuts, confia més en Brahim, vull dir que en aquest sentit no ens ha de ser cap sorpresa que figuri a l'11 titular. Sobre si avui ha de ser el dia... Home, fa setmanes que ho anem dient, jo no t'ho sabria dir, eh? De veritat que no tinc la bola en aquest sentit, però sí que és veritat que penso que l'Espanyol, tard o d'hora, en aquesta recta final de la temporada, guanyarà algun partit. I per què no pot ser avui? L'any passat, a aquestes altures de temporada, quan el Madrid va venir a Cornellà al Prat, poca gent es pensava que l'Espanyol podia guanyar i tirar endavant i treure aquells 3 punts. I els va treure i va ser un punt d'inflexió. Per què no avui?
Em va dir ahir, de fet, Manolo. Ara el sentirem, el recuperarem, perquè ha parlat fa no res a Movistar. Va dir que era un bon moment perquè vingués el Madrid a Cornellà al Prat. Repassem classificació abans. L'Espanyol és 13 amb 39 punts. És a 5 del descens, que marca el Sevilla amb 34. Però compte, el Sevilla juga demà a casa contra la Reial Societat. És un partit molt important perquè, en cas que guanyi el Sevilla, aquesta situació de la part baixa de la classificació es podria ajustar moltíssim. Espanyol 39, Elx 38, Mallorca 15, 38, Girona 16, 38, Alavés 17, 36 i en descens Sevilla 34 amb aquest partit pendent. El Llevant és penúltim en 33 i l'Oviedo, que acaba de perdre el camp del Betis, és últim i 28 punts, que ja fa tota la pinta que el condemnen al descens. Ballar, és el dia avui? Avui arribarà la primera victòria del 2026?
Difícil de pensar-ho que serà així, senzillament perquè el dia propici per guanyar era contra el Rayo Vallecano, que tenia 6 baixes importantíssimes i no vam saber fer-ho, i també l'últim partit a casa contra el Llevant. Així que és difícil pensar que podem guanyar amb un Madrid quan tenim aquesta pressió que és tan palpable en els partits de l'Espanyol, veient com juguen els jugadors.
Encara estàs tocat de la veu, eh?
7 dies, jo no ho entenc. M'han dit que pot arribar a ser al·lèrgia.
Has tingut partit aquest cap de setmana al Mataró?
Per sort no, perquè és època de seleccions, està amb la selecció.
Ah, perquè dirigir un partit amb aquesta veu és complicat, eh?
No, les noies estan encantades. Han passat a dir-nos divendres que no m'han sentit. Però
jo
estic preocupat.
És veritat,
són 7 dies sense veu.
Manolo Movistar, el recuperem.
Yo lo único que puedo estar agradecido, porque la situación de la segunda vuelta no la esperaba nadie. Es dura porque al final, bueno, yo no juego en primera división, pero sí que, bueno, he jugado y cuando una situación parecida a una primera vuelta hace años y ves que juegas, tienes partido para ganar, otro partido que tienes que para perder, lógicamente, pero que dicen, ni los partidos que ganas a veces los sacas. Bueno, al final el equipo por suerte confía en lo que hacemos y eso es media vida.
Bueno, te voy a decir una cosa, que la última vez que hablamos venías de 5 victorias consecutivas y evidentemente la gestión de aquel momento y la gestión de este debe ser muy diferente, pero con todo, uno mira la clasificación, Manolo, hoy si ganarais, que estaríais a 2 puntos de Europa y aquí prácticamente con la racha parece que nadie está pendiente de eso.
Sí, porque la racha, por desgracia, tanto una fue muy buena y la otra muy mala. Entonces, si hubiera sido espacial en el tiempo, cualquier aficionado y nosotros mismos hubiéramos firmado estar a estas alturas así, porque sabíamos el objetivo cuál era. Pero claro, se ha dado una racha que nadie esperaba y que es incluso hasta atípica. Pero bueno, por suerte, lo que te digo, tanto el vestuario como pues, por suerte la gente pues ayuda y empuja, y eso es media vida.
Mister, yo te quiero preguntar por el aspecto emocional, lo que empezó siendo casi una anécdota, ¿no? El hecho de que no ganas partidos, al final la situación de la clasificación se ha ido complicando. Entonces, ¿cuánto de importante ahora estás enfatizando en el aspecto emocional con el equipo?
Sobre todo que intenten tener tranquilidad, que las cosas que hemos hecho bien no dejar de hacerlas, porque al final hay cosas de juego que teníamos dominadas, interiorizadas, que hacíamos bien, y ha habido momentos que hemos dejado de hacerlas y hemos perdido ese punto de confianza. Ahora parece que lo volvemos a tener un poco, aunque cueste ganar, pero es que es la única manera de convencer al jugador con argumentos, con trabajo, porque cuando tú ganas, convencer al jugador es muy fácil. Lo difícil es convencer al jugador cuando no ganas. Y por suerte en ese aspecto, pues creen mucho en lo que hacemos y ojalá salga adelante todo.
Mister, en esa diferencia tremenda entre la primera y la segunda vuelta, en la primera vuelta solo había 3 equipos que habían encajado menos goles que vosotros. O sea, seríais un equipo muy sólido. Me imagino que todos los días estarán dando la vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que pasemos de encajar muy pocos goles a encajar muchos más?
Bueno, ahora hemos vuelto a cerrar un poco la portería, eso es verdad, quitando el día del Barça, que al final fue también más abultado al final. Pero sí que es verdad que la segunda vuelta nos ha costado y nos ha penalizado mucho todo el tema de defensivo. Realmente no habíamos tocado nada, hemos intentado ser lo mismo. Hemos después, sí que ha habido partidos que para coger más seguridad hemos defendido más juntos, más replegados, pero al final es que hay veces que el fútbol no tiene explicación, porque un tema físico no es, porque el equipo en la semana pasada fue el equipo que más corrió de la liga, a veces no significa nada, porque tienes que correr bien, pero que el fútbol a veces tiene esas cosas, por eso es el deporte más grande que hay, porque en básquet tú cuando eres mejor generalmente ganas, en tenis generalmente ganas, o en deporte de equipo generalmente ganas, menos en este deporte, que siendo peor puede ganar al rival.
Sin duda alguna, lo hemos comentado mil veces. El otro día se produjo la circunstancia de que el Getafe le ganó al Real Sociedad sin tirar a puerta. O sea, que eso en ningún otro deporte se puede producir, con un gol en propia puerta de la Real Sociedad. Pero permítame que insiste, Manolo, sobre la circunstancia. Si ganáis, estáis en Europa, quiero decir, cerca de Europa. ¿En el jugador todavía hay posibilidad de poner esa semilla o realmente la racha es tan mala que con puntuar, salvarse, ya está todo en la cabeza del futbolista?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo que buscamos todos aquí es la tranquilidad. Y a partir de ahí, el ganar un partido, lógicamente ganas hoy a este rival, que es muy difícil, pero si ganas al Madrid, imagínate, te da un plus, primero a nivel clasificatorio, un respiro muy grande, te abre mucho el abanico de la permanencia y te da una pausa muy grande para afrontar los 4 partidos que quedan. Bueno, eso es lo primero que queremos. Y después, si un día llegamos a mirar otra cosa, pues fenomenal. Pero vamos a lo primero, que es lo más importante.
Pasito a pasito. ¿42 es más que suficiente para salvarse en vuestras cuentas?
Uf, yo ya no sé. El año pasado fue 42, creo que fue. O bueno, 41 creo que fue al final. Pero es que cada año es más difícil. Hace 2-3 años bajaron con 35, creo. Pero ya desde entonces se está poniendo cada día más caro. Hay mucha igualdad. Quitando los 7 equipos de arriba, que por potencial económico y de plantillas son muy potentes, el resto estamos en un pañuelo y es complicado, es muy complicado, la verdad.
Bueno, muchísima suerte para hoy y para lo que queda.
A vosotros, muchas gracias.
Això és l'Espanyol Madrid.
El torna per fora, Omar, que falla la pilota i és dins de l'àrea. El segon pal, Romero.
Això és el Tot Gira.
l'Espanyol ja va guanyar el Madrid la temporada passada. De fet, em sembla que aquesta narració que sentíem ara del Sergi Andreu, si em diu que sí, el Marcel Turó, és precisament el gol que va fer Romero en aquella victòria contra el Madrid. Sento xiulets, per què, Sònia?
Doncs perquè marxen no, ara els àrbitres, exacte, ara estan marxant els àrbitres.
Ja m'ho imaginava. Gil Manzano, ja ho veus, Carla Borràs.
Ja han rebut dues bones escridassades. Bueno, aquesta és la tercera que rep.
No vull pensar i no vull cridar mal temps, però si us plau, que passi desapercebut, que no s'equivoqui.
Seguríssim que no. És a dir, espero exactament el mateix, que no s'equivoqui i que no hi hagi res com estrany.
Impossible.
Però sí que és veritat que hi ha com
sisplau.
38 jornades de Lliga, 18 a casa, com perquè justament la tornada sigui Espanyol-Madrid. Vull dir, no m'agrada creure en les conspiracions i no hi crec de veritat, perquè defenso el col·lectiu arbitral, però com hi ha 18 jornades
doncs no
de l'Espanyol a
no
casa.
No defensis tant, perquè hi ha conspiració.
Com perquè el passin en aquesta jornada que justament, no sé...
Ballar, tu saps, no?, que si avui puntua l'Espanyol, el Barça és campió.
Esteu una mica pesadets.
Com et fa sentir, això?
Esteu una mica pesadets. Porto un dia que m'esteu tocant una mica els nassos entre tots, amb aquesta història, aquesta
cantària. Com ho viu, això, un perico?
Aneu a prendre pel sac, tots, amb aquest tema del Barça. Estem a parlar de l'Espanyol i de Madrid, i ja està. Nosaltres ens volem salvar. Deixa'm en pau, ja. Si els altres... Aneu a prendre pel sac.
Ara li preguntarem a un bon amic teu. Però abans, Palau Blaugrana, Res Macià, s'acaba el partit del Barça contra el Gran Canària.
Sí, ha guanyat el Barça 91-69. I per tant, atenció, perquè el Barça de bàsquet està en disposició de lluitar per la segona plaça de la Lliga CB, ja és oficial.
Sí, perquè ara mateix amb 20 victòries, a quant queda del segon, que és el València, una victòria?
A una.
Més lluny el Madrid, que en té 26, i ja sembla... Bé, ja és impossible.
El València encara ha de passar pel Palau, el València. El Madrid és impossible, sí.
Però el València podria atrapar. L'Ucamp també en té 21, és el tercer classificat. Per tant, tots dos els té a prop el Barça. Gràcies, Macià. Deixem anar vestidors.
Gràcies, David. Vagi